Tenim amb nosaltres en Joan Ferrer Plater. Passeu, passeu, no tingueu por. I qui més tenim? Anna Encarna Maganya, benvinguda. I en Vicent Tur, caram, quin tros de tertúlia que ens has muntat avui, Bernat. Mira, podem parlar del tema que es va abordar el passat dimecres en aquesta sessió informativa sobre la nova normativa turística. A veure si podem recuperar els talls. Tenim un àudio fet de quan va acabar la sessió. Vam estar preguntant als ciutadans que hi havien anat quina impressió els havia quedat, no? I mos varen respondre. A veure si podem escoltar els assistents a aquesta sessió del passat dimecres i ara saludarem tot seguit als tertulians d'avui divendres.
Bueno, no han dicho muchas cosas nuevas, son todas cosas que ya sabíamos.
Bueno, pues bé, realment bé, almenys mos han informat de tot el que és en general, ara falta mirar cada punt, cada persona les seves coses i a veure si mos podem adequar en aquesta normativa que mos han dit. No és res més o menys que ara no es ve sentit una mica pel món en Vox Populi, però bueno, ara veurem què podem fer.
Bueno, ha estat bé, però com encara no està decretat tot, ens hem quedat una mica en l'aire, no? De dir, ostres, hi ha uns punts que ens hagués agradat que s'hagués comentat millor o hagués estat una mica més informat. Suposadament a partir d'abril es podrà començar a entregar aquesta, bueno, el que cadascú hagi de presentar, doncs el que han explicat a Sant Elogia, etc. Però bueno, està una mica tot que no queda clar.
Joan Ferrer Plater, Vicent Tur i Encarna Maganya, benvinguda, benvinguts a Ràdio Illa.
Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bon dia i bones tardes.
Bé, ara escoltàvem a persones que deien sí, bueno, més o menys el que s'ha anat parlant, cap novetat, altres, aquesta última lota que deia bueno, encara la cosa no està molt concreta, hi ha una certa incertesa, deia aquest testimoni. A partir de l'abril, ja sabeu, va dir la consellera que es podrien començar a entrar les declaracions de noves activitats turístiques pel que fa a allotjaments, comercialització, etc. N'Encarna i en Plater van anar. No sé quina impressió us va fer tot plegat.
Doncs sí, jo vaig anar-hi. Com diu molta de gent, pues no hi havia molta novetat, però sí que, de fet, era una mica la presentació de lo que ja es havia acordat en el plenari i que també a la Comissió de Turisme n'han parlat tot aquest temps, tot aquest any darrer, després de la moratòria. Jo considero que és una cosa important que es pugui portar endavant això, perquè hi ha molta de gent que tenia molta inseguretat respecte a què fer en les seues vivendes o apartaments que comercialitzaven i que no disposaven dels permisos, que estaven fent una comercialització, diguem, alegal perquè estaven fora de la llei. I quan més pront es reguli i quede tot en marxa i d'acord a la llei, doncs molt millor per tots, per tot així, ja penso jo.
Bueno, nosaltres, en general, la meva opinió particular és que hi ha que regular qualsevol tipus d'activitat que es fa de Montsella de Formentera perquè afecta una indústria molt seriosa que és el turisme i és la més important, quizás l'única que tenim desenvolupada en aquesta illa. Segueix mantenguent que estic d'acord en quasi tot, però no m'agrada la convivència entre negoci i residència. No m'agrada el tema dels plurifamiliars. Sí que estem a favor i crec que és necessari el tema dels unifamiliars, de les viviendes en el camp, perquè és un producte nou, és un producte turístic nou i és un producte que realment no afecta, perquè la regulació d'aquest producte, si està ben feta, és una aportació més a el que és la indústria turística de Formentera. El tema dels plurifamiliars, aquí llavors cada un és molt lliure, nosaltres donem una interpretació i tenim una experiència de moltes ciutats que ens envolten, ciutats que tenen realment problemàtica amb aquest tipus de coses. És una regulació que es té que fer de manera molt estricta i, com digues, l'èxit d'això d'aquí dependrà una miqueta de l'aplicació d'aquest nou reglament i de com se faci tot. No és que el sector turístic digui que només vol ser sector turístic ell, no, hi ha que fer altres opcions. El que passa és que no podem tenir un turisme o un sector turístic de primera divisió i un de segona divisió, perquè això d'aquí ens estem equivocant. Hem de fer les coses com toca, les hem de fer bé i tot dependrà de com se faci l'aplicació d'aquest tipus de normatives. Ara, la convivència entre residencial i turístic, no sé...
Què vols dir? Et refereixes a quan hi ha un plurifamiliar, apartaments on viu gent i on es lloga turísticament, però això s'ha d'aprovar per comunitat de veïns. No, el que vull dir és que, no, el que vull dir jo és que segons la normativa, perquè existeixi aquesta convivència entre residencial i apartament turístic en un mateix plurifamiliar, ha d'haver-hi la comunitat de veïns que ho aprovi.
Crec que no va per allí, perdoneu que m'afiqui aquí, però crec que va més pel fet de que si la naturalesa d'aquella vivenda tant sigui unifamiliar aïllada com si és plurifamiliar en un entorn urbà, és que la naturalesa inicial d'aquella vivenda era d'ús residencial i llavors li dona un ús turístic. Jo crec que va més per aquí, que no la tipologia,
sí, però,
en concret.
Però puntualitzem, perquè el que no hem de fer és tancar els ulls. I aquí hi ha una realitat, i tots sabem que els Pujols es comercialitzen turísticament quasi tots els edificis que hi ha als Pujols, i que fins ara han convingut gent que viu tot l'any en turistes, i que de fet tot s'ha fet així. No tanquem els ulls a una realitat que existeix. I jo no crec que s'hagin donat excessius problemes fins ara, perquè als Pujols tothom ho sap, que qui ha tingut un apartament o qui ha comercialitzat, o qui inclús ve i lloga i vol estar als Pujols, les possibilitats que té, o anar als hotels o als hostals, o la gent que vol estar a un apartament turístic, que la possibilitat és als Pujols. Important, com deia en Vicent, el reglament, les normes, i que, a més, que la competència sigui leal en l'altra oferta hotelera que existeix. I per això aquest reglament jo crec que és bo, perquè és que llogui s'haurà de posar les piles, posar-ho en condicions, donar garanties de tot tipus. Respecte als altres veïns, doncs jo crec que hi haurà una responsabilitat per part de les comunitats que així ho decideixen, de respecte a control d'horaris, respecte a que no hi hagi problemes entre veïns per basures, per mal comportament dels turistes que hi són. Però jo crec que amb això estem donant una passa endavant que és necessària, perquè si no era tancar els ulls a la realitat que existia, i això no ho podem negar.
Ja, no, d'acord, encara, o sigui, és un tema que n'hem parlat moltes vegades i s'està debatint. Ara, també hem de pensar una altra cosa, i és, nosaltres, en aquest aspecte, dic nosaltres, perquè és un sector hoteler Formentera, és evident, no? De repent, en el sector, allà on tu estàs treballant, s'autoritzen 5.000 places més de les existents que surtin a comercialitzar-se en la mateixa cauce de comercialització allà on tu estàs venent les teves habitacions.
Però ja s'estaven comercialitzant.
No en el mateix cauce.
Bueno, anàvem
per...
És discutible, anàvem, perquè totes estaven publicades anàvem, a totes les plataformes, bueno,
havia,
com Airbnb,
havia
com
Booking,
etcètera,
havia Airbnb i tal. Bueno, els hotels tenen altres sistemes, hi ha altres pàgines, hi ha altres sistemes més seriosos de reserves, no? Doncs, clar, dic que me guard una reserva, perquè per això es va fer aquesta llei, precisament, perquè hi són 5 anys, perquè hi ha aquesta reserva possible, per si a cas això hi ves una afectació negativa, que no només afectarien els hotels, també afectarien aquests senyors que fan aquest tipus de comercialització, o que afectaria...
Tots, afectaria,
sí, afectaria tots. O sigui, hem de ser conscients que això no és... Aquí, quan parlem d'aquest tema, no és que ho parli a favor d'un ni a favor ni contra d'uns altres. Estic parlant en tots, perquè al final, si això no funciona, m'ho menjarem tots, es veu o no? Doncs hi ha que ser molt al tanto i ser molt seriós. Per això dic que el reglament serà un punt molt important per tenir en compte i veure com s'aplica, i llavors... que sí, els Pujols, tota una sèrie d'establiments, dic els Pujols, com pot ser Escaló, Formentera, allà on sigui, Formentera en general, no podem parlar d'una zona, que estan fent molta inversió, s'està tirant cap a uns establiments modernitzats. Per què? Perquè la nostra oferta hotelera arribi allà on creiem que té que arribar, també les estances turístiques també hauran de fer un esforç, com tothom, per intentar que no deixem els Pujols, com deia abans, en dues línies, primera divisió, segona divisió. Això seria una mica absurd per la quantitat de gent que hi ha a Formentera. Ja dic, no és que nosaltres estiguem fent una crítica, ni que ningú es pensi que només volem el turisme per uns i els altres, no. Això és són comentaris absurds. És simplement que, com que coneixem el sector, aplicam la nostra experiència i donam els consells que tenim que donar. Llavors, cadascú que agafi el que vulgui.
A veure, la jornada aquesta informativa sobre la regulació de la comercialització d'estades turístiques vacacionals, diguem, penso que és molt important, a veure, per diversos fets, però un és que aquesta activitat s'està donant ja. Vull dir, s'està donant perquè estan parlant de xifres que mai saben, però pensam que se'n va unes 12.000 i pico de places, diguem, que s'estarien comercialitzant, a part de les que hi ha legalitzades, perquè n'hi ha unes que ja estan legalitzades d'abans prèviament, de vivendes vacacionals, diguem, i en tenim, posar-li 12.000 i pico que no estan, que estan un buit allí, que no estan legalitzades, diguem. I ara posam una xifra que és 5.000. O sigui, no sé d'on ha sortit aquesta xifra, però està bé.
Diuen que han fet estudis i que han valorat totes les dades que tenien, això és el que diuen.
La meitat més un. De 12.000 ho deixem en 5.000. Havia de ser una xifra, supos que han dit que aquesta era la més adequada. Molt bé. Idò, es legalitzen aquestes 5.000 places, com ho has dit, té una vigència de 5 anys, les places són d'esponsar i es paga com si fos un lloguer d'aquell ús d'aquella plaça. No és com la plaça hotelera, diguem, que és propietat de l'explotació.
És una concessió.
És una espècie de concessió. Clar, hi ha de reunir uns requisits, tot això vull dir, està molt bé perquè, clar, si ara tenim 12.000 i pico de places, diguem, descontrolades, ara els passam a controlar 5.000 i ja posam una... Perquè, clar, els duros que es generin d'aquelles places, vaig entendre que es gastarien en inspecció, diguem, i
servei d'inspecció.
Servei d'inspecció, clar. I això et dona una garantia tant a les que comercialitza aquelles places com a les clients, perquè rebrà uns serveis i uns estàndards de qualitat mínims. Vull dir, I no es pot perdre aquesta relació qualitat-preu, diguem, ni pot donar lloc a les frau. Vull dir, penso que és molt, molt adient, diguem, aquesta feina. Però també hem de pensar que no és una competència, perquè, diguem, el producte hoteler és un tipus de producte i el client que busca sa casa, que és un producte característic de Castilla, perquè avui ja fa anys que existeix, és llogar una casa aïllada al camp, o a la costa, on sigui, i dos, un producte que penso que no suposa una competència. Diguem, el client que vol anar a una casa no busca una habitació d'hotel ni un apartament.
No,
vull dir, són coses diferents. El que sí que està molt bé és que es doni aquesta primera passa per regular-se. Això em penso que és molt adequat perquè tothom jugui a la mateixa lliga en les mateixes condicions, diguem. Això penso que és bastant important i és donar aquesta seguretat, diguem. Llavors, hi ha detalls, com el que havia dit de la xifra, hi havia dos detalls més que penso que és... A veure, si la zonificació, que hi hagi uns cascos urbans que es creu que són més adients per ús residencial, perquè realment tot és ús residencial, però uns que és ús residencial ha derivat en un ús turístic. Idò, ara el que ficam, o dèiem que unes zones, en concret, uns cascos urbans, doncs en aquells cascos urbans només hi pot haver residencial, no hi pot haver turístic. I llavors, els altres que sí que hi pot haver turístic, a més hi ha un acord de la comunitat de veïns que permeti aquest ús turístic. Val. Està bé, però hi haurà gent, perquè tot això, al final anem a parar casos particulars. Hi haurà gent que tindrà una pis, un apartament, una vivenda, un casc urbà, que abans li donava un ús turístic i potser fa molts d'anys, i ara, de sobte, ja no li podrà donar, i s'haurà de fotre. Vull dir, això és així. Llavors, també passarà en zonificació a una illa que té 83 quilòmetres quadrats, com és aquesta, hi haurà zones que... com són el que ara sol rústic produir, el que abans dèiem anells, xarxa Natura 2000, totes aquestes històries, si no m'equivoc, on torn d'esparc natural i aquestes coses, que no, de nou, de bell nou, no es podrà establir, diguem, una activitat turística com és aquesta. També passarà el mateix, que hi haurà gent que potser 2 anys llogant una casa ha fet tot el bé que ha pogut i ara en aquest moment d'aquí no se li permet, com que no ho ha donat d'alta fins ara i ara no se li permetrà. Un altre problema. Vull dir, aquests detalls són els que jo veig.
I tu què penses? Que s'hauria de dir tota Formentera i no s'unificar?
No tota, però a veure, una casa que una casa... No, anem a cases.
No, jo t'ho dic perquè com que estàs dient tot això, vull dir...
No, però estàs parlant de cases, no de pisos.
No, eren els 3 punts que hi havia. Els 3 punts, és de la xifra inicial, 5.000, és perquè s'ha arribat a 5.000, no són ni 3.000 ni són 6.000, val? Llavors, les altres dos... puntualitzacions eren aquestes, perquè si al final necessites l'acord de la comunitat de veïns, ja és que ho pots fer qualsevol cas curva, perquè realment són els veïns immediats d'aquella suposada o suposat pis allà on vols donar aquesta activitat, és que han d'opinar. I acaba sent així. Jo penso que més democràtic que això no hi ha res. Vull dir, si hi ha una comunitat de veïns i hi ha un senyor que vol donar-li un ús turístic a seu apartament i s'acorda amb una sessió ordinària i extraordinària d'aquella comunitat de veïns que sí o que no, doncs haurà d'acatar el que es digui. Llavors, el que et deia de les cases, hi ha cases, perquè si és molt petita, hi ha cases, jo què sé, se m'ocorreix a zones d'escap, a zones de la Mola, a bandes pues, que estan en xarxa Natura 2000, clar, té una protecció mediambiental i tal, però la casa té un camí per accedir, té una línia telefònica, una línia de telèfon, té la seva cisterna, té la seva fossa sèptica, té tots els serveis que no canviaran, els bàsics aquests que poden tenir més o menys impacte sobre el medi ambient segueixen sent els mateixos, vull dir, no variarà molt perquè hi viurà algú.
què passa, que aquella casa no la poden llogar? Perquè això, en definitiva, arribem a un punt també en les cases, perquè en les cases és més delicat. Hi ha xalets que s'han fet últimament, perquè, clar, ara cases del...
No, del tot el que s'ha fet després del 2010 no serà aquí, possible regularitzar-ho.
Ni de 2010 cap aquí, que no sé si es mires final d'obra o quan es va donar... No sé, però des del 2010 cap aquí... I projectes nous, pues no es podran fer amb aquesta visió, diguem, de vaig a fer una casa turística. Això no es podrà fer. I dona lloc a que no hi hagi una especulació del territori, i sobretot que, clar, que cases que estan fetes o que es volen fer amb un ús residencial, o sigui, perquè hi visqui gent, i gent que vol establir el seu projecte de vida a Castilla, tingui accés a una vivenda.
Però, clar,
si anem a vivendes, que són, ara s'ha posat molt de moda la paraula aquesta, villa, ara tots són villes a Formentera.
Ja fa
anys. Són tot villes. Sí, sí, però a veure... que hi ha villes que vas a veure-la i...
Pancho Villa.
Bueno, bueno. Idò, el tema de Villa, llavors veus que sí, que realment tenen un... Veure, són infraestructures que han costat uns sous, hi ha materials allà i tal, i tu penses, aquesta casa, si ara l'eliminam del mercat turístic, l'alquilaran a 800 euros al mes perquè hi visqui una família? No.
Bueno, però això no és un problema de la institució com a tal, ni de la Conselleria de Turisme, ni de nosaltres com a societat. Si tu te fas una casa en l'especulació de que ja la llogaràs quan l'acabis de fer, jo em pareix incorrecte. Vull dir, això no és el que volem, a Formentera, ja, com a model d'illa.
Però s'està fent, igual que ara es diu, que són
clar,
tres...
Clar, s'està fent-se, però perquè s'estigui fent, no, jo no hem d'estar d'acord.
Són tres vivendes, per exemple, tres vivendes per titular. Molt bé. I s'ajustaran les places turístiques a la cèl·lula d'habitabilitat, el que diu cèl·lula d'habitabilitat. Molt bé. Però aquí, hi ha empreses que mouen no sé quantes cases. No una, ni dues, ni tres. Perquè una cosa és anar a lo romàntic, a la persona que té una caseta de vora, que la lloga i té una renta addicional i tal. Però llavors estan parlant de bosses...
En quant a cases no queda gaire cosa per legalitzar. Jo crec que tothom ha tingut molts... Tots aquests anys endarrere, la gent que estava comercialitzant cases de vivendes unifamiliars en caràcter rural ho ha legalitzat. Sí, no que pens si... que quedi gaire cosa.
Si no estaríem parlant d'això, perquè estan parlant de que n'hi ha 12.000 i pico que estaven fora i n'hi havia 1.000
sí,
i pico, no sé quantes que estaven dins.
Sí, però aquí estan parlant dels polifamiliars, fonamentalment.
Jo el que penso és que la majoria de les llicències 5.000 aquestes llicències, si no 100% la gran majoria, aniran enfocats cap a plurifamiliars. També pensar una altra cosa, és un dels esperits d'aquesta normativa, que es fes aquest tipus de normativa, que es fes aquest tipus de control i legislació, era liberar pisos perquè la gent pogués accedir a una vivenda durant tot l'any. Si és que ves aquesta demanda, per supost, no? Pues en principi, si això funciona i l'altre no és Espanya, la llei haurà tingut un sentit.
Davant d'això mos trobem que les vivendes que hi ha als Pujols, per exemple, molts de plurifamiliars no compleixen requisits habitables per viure tot l'any. Molts estan ja pensats com a apartaments turístics, perquè s'han construït així.
Eren tu... segones residències.
Clar, tu hi vas bueno, i tenen la minicuina, també té un motiu. Americana, clar.
Sí. Però que tu tinguis una residència no vol dir que la puguen llogar. Per llogar-les d'entrar dins d'unes figures que...
No.
O sigui, tu tenies la majoria dels apartaments dels Pujols, doncs sí, eren segones residències perquè hi havia molta gent que visquen a qualsevol tipus de capital europea, doncs amb una horeta i mitja, dues horetes estava aquí, i venien aquí a passar doncs, l'estiu, o un mes a l'estiu, o dos mesos, o anaven i venien... I
encara n'hi ha que ho fan,
i encara n'hi ha molts que ho fan. I que llavors s'hagi enfocat aquest mercat cap a lloguer turístic... Bueno, però això d'aquí és una conseqüència, però també podria ser una política de fets consumats. Jo no sé si això és bo o dolent. Simplement hi ha que tenir-ho molt en compte, hi ha que mirar, nosaltres som una miqueta crítics en aquest aspecte, perquè no ens agraden que es facin polítiques de dues vies. Primer, que hi hagi una restricció molt gran cap al sector hoteler, que ja és... tant en qualitat com en quantitat, creixement i tot, i que llavors surtin pebrassets. No, jo crec que el més important és que tots seguim una bona línia en aquesta illa, en la indústria principal que tenim, que és el turisme, i ser molt seriosos. Ara tu me dius, anem a fer això d'aquí, endavant. És una realitat? Sí, és una realitat, ho estan veient tots.
Ho és.
I la tenim que regular i tenim que mirar fins on anar-hi.
Millor però... regulada que no seguir donant-li l'esquena, perquè llavors tenim aquelles puntes al mes d'agost que dius, bueno, i tota aquesta gent on està? Ah. On viuen?
Claro. Home, jo sempre he confiat molt en l'inspecció turística. Sempre des de la federació havien dit que es tenia que fer un cos d'inspecció turística a Formentera. Ja no només per el que estava passant, sinó per ja, per els propis associats, per els propis hotelers també, perquè moltes vegades les coses que no estan ben fetes dins el nostre propi sector també afecten el sector i també el tenim que controlar, no?
Sí, sempre, com dèiem nosaltres, l'inspecció turística fins ara funciona a el que està legal.
Claro.
Perquè no hi van a lo que no és legal.
És que si no existeix, no hi pot anar-hi.
Vull dir que...
Un inspector que se'n varia a fer d'inspector gatxa de comprovar qui entra, qui surt i qui entra.
Home, a veure, un moment, es pot fer un sondeig de com estan les xarxes, quin tipus d'oferta no està donada d'alta i s'està oferint.
Això es fa. Això suposo que es fa, va, perquè...
Però si no és a través d'una denúncia, no és que un inspector se'n vagi a l'apartament X i vigili a veure qui està allí visquent, si és un turista, si és un resident... Si és un amic del propietari, és que, clar, és tot així com va, no?
A veure, vaig sentir que la Guàrdia Civil iniciaria inspeccions per controlar el tema... De, sí, això ho vaig sentir dins el cine. De la gent que hi havia dins cada allotjament, perquè, clar, és un dels requisits que ha de complir, diguem.
La Guàrdia Civil el que farà és el que fem fins ara tots, és a dir, que quan tu tens una entrada d'un turista, un hotel, un apartament turístic, has de donar les dades a la Guàrdia Civil, clar. Però això no és nou. Sí, passa però, que ningú ho feia.
Sí, però...
A partir d'ara s'intentarà que tothom que llogui comercialitzi que efectivament compleixi això, perquè després ens trobem amb els problemes d'inseguretat ciutadana, com a robatoris, etcètera, etcètera, i ningú sap qui viu aquí, ni qui és, ni com se diu, ni quin document té.
Perquè el que està clar és que... A veure, que era molt necessari aquesta regulació, perquè veiem que hi havia un descontrol important, vull dir, hi havia aquí un buit, un descontrol molt important. Llavors, per exemple, això afecta molt a el que és el model de Silla, perquè, clar, si, durant aquests 12 anys darrers, per dir una xifra, a quantes cases s'han fet que s'han fet amb un ús realment residencial, o sigui, per viure-hi, que vegis gent, una família de Castilla que hi viu aquí i desenvolupa el seu projecte.
Ens deia el notari que les mínimes anecdòtiques.
I dues altres s'han fet, sí, gent que vol tenir una segona residència, però darrere d'aquesta segona residència també ha amagat una altra unitat turística que estem compartit, estem sharing, sí. que també es dona molt, que hi ha immobiliaris darrere o fons d'aquestos. Llavors, altres cases que s'han fet fons d'inversions, també, vull dir, són tot especulació que s'ha fet sobre Castilla, i una illa tan petita, amb un territori tan limitat, diguem, malgastar el terreny d'aquesta manera, em sembla absurd perquè és menjar per avui... I
per lo tan regular, és bo.
És molt bo. I llavors, és que aflorin, hi ha un problema de vivendes per el tema de subsanar les deficiències que hi ha l'allotjament, perquè són molt greus, tant per la gent que vol viure aquí tot l'any com per la gent que ve a fer la temporada, és molt important que hi hagi allotjament. I clar, el que hem de potenciar és això, no que es facin cases per llavors convertir-les en establiments turístics. Amb això el que vull dir és que té molts de matisos tot això d'aquí, vull dir. I el que està molt bé és donar una primera passa a intentar regular aquest tema d'aquí, vull dir, és necessari. I llavors hi haurà moltes cases, com molt bé dèieu abans, o pisos o apartaments, que no tinguin els requisits, com dèieu, suficients per ser una vivenda.
No compliran,
però també n'hi haurà molts que no compliran per tenir un ús turístic. I es passaran.
Correcte.
Perquè aniran a lo fàcil i diran no el puc llogar turísticament, o perquè tindran por o el que sigui, perquè clar, ara hi haurà gent que... Veure, lo normal, ara tindran... La gent que vulgui llogar fora d'aquesta normativa tindrà por perquè s'arrisca.
No,
i clar,
el
que faran és llogar-ho per tot l'any. I això el que farà és que entrin les vivendes dins d'aquest mercat, que és molt necessari.
Poden jugar a treballadors que venen per fer la temporada, vull dir, no és que se'ls tanqui les portes.
Penso que és una bona passa.
Bé, 10 minuts per arribar a les 12 de la migdia, a les 7 de la tarda. Volia aprofitar que tenim avui persones que estan en contacte directe amb el negoci de l'allotjament turístic per preguntar-vos, des de l'immobiliari o els vostres hotels, contacten clients, persones interessades en venir a Formentera, que us preguntin, escolta'm, això de la regulació de vehicles, podria venir al meu cotxe, no, com està la cosa? Quin és el sentir que notau entre les persones interessades en venir aquest estiu a Formentera?
Jo he tingut ja bastantes demandes en aquest sentit. De fet, l'altre dia que estava escoltant en Valentí Villagrasa, que estava fent aquí aquesta manifestació, tots els clients repetidors que venen cada any en su seu cotxe, que ja tenen reservades casetes i apartaments, doncs cada dia me pregunten, i què farem? I jo els dic...
Cada dia?
D'esperar. Sí, clar, perquè la gent no sap què de fer. No sap què fer.
Què els dius tu, encara?
Molta de gent han reservat ja el barco, ja tenen les dades per venir en su barco de Dènia o venir de Barcelona. Jo els dic que tenen que esperar, que m'imagino que enguany no hi haurà cap problema, perquè tenen una reserva feta d'una casa i d'un apartament, i a més estic parlant que no és gent que vengui el juliol ni a l'agost, estic parlant molt de gent que ven juny, que ven maig, que ven setembre. I estem a l'espera, sí, clar. Sí que hi ha certa... curiositat, incertidumbre per saber com ho faran, si hauran de fer a través de la mateixa agència de viatges a reserva del cotxe. És que no ho sabem. Jo la veritat que no ho sé. No sé valtros si sabeu res més.
No, nosaltres igual. Nosaltres alguns associats ens han transmès aquesta inquietud, perquè alguna persona ha fet una cridada, ha dit que com ho fem, si ho venia en su cotxe, si no venia en su cotxe. En els hotels, quizà no és tan habitual que venga gent en sus vehículos, perquè la majoria o lloguen aquí els temps que s'hi fa falta, un dia, dos, o els temps que vulguen, I no és tan habitual. És més habitual que venguen en sus vehicles per persones que van a una casa, que van a un allotjament d'un algun plurifamiliar, també pot ser, però...
Segones residències.
Segones residències que venen aquí. Però, normalment...
Tot i que el conseller ja va dir, tant el Balear com l'Insular de Mobilitat, Marc Pons i Rafa González, ja van dir que hi hauria també alguna excepció pensada per a aquelles persones no residents que tinguin propietat immobiliària a Formentera.
Sí, però això encara no sabem com se menjarà, no?
Bueno, és que el tema és això, que estan parlant de... És el que estan parlant, quan ens demanen... I vosaltres què opineu? Bé, correcte, si idea és bona, però a com l'aplicarem? O sigui, estem una vegada més en el seu tema, de que si això d'aquí hagués passat per tota Europa i nosaltres fóssim els darrers, ja sabíem el que passarà. Però el problema és que som els primers, per l'obvis. Bueno, els primers no, però perquè altres illes, el nord d'Alemanya, el mar del nord i bandes així, que tenen aquest tipus de control. Però el tenen des que varen néixer. No és com nosaltres, que agafam una situació complicada...
Sí.
Claro, i la tenim que reconduir. Reconduir és molt fotut, perquè no sabem quants de cadàver deixarem pel camí. Sempre ens passa el mateix. El que compten al final és saber tots els que ens han carregat per arribar a fer el punt final. I si això d'aquí es fa i no hi ha moltes baixes, que dic jo, i es aconsegueix un bon objectiu, doncs pues perfecte. Ara, si per el camí ens carregam a la meitat, la llei, a vegades, doncs pues, no serà la que toca. Però, bueno, dic, hi ha que donar sempre un punt d'esperança i nosaltres li vàrem transmetir a tothom de que si ens quedem, pues que els diuen que això es fa més que res pensant en la qualitat del turisme que ve, pensant una mica en els que ens visiten, que trobaran una illa més agradable, perquè tampoc pots anar a parlar malament d'una cosa que no la coneixes i que no saps com funcionarà. Crec que donar-li un vot de confiança i ser el més positiu possible.
Per ara, demandes en aquest sentit no n'hi ha gaires, perquè tampoc són gaires els clients que es desplacen en el seu propi vehicle que venguin a aquest tipus d'allotjament que on puc, que puc parlar. Però, anant a el que diu en Vicent, que té tota la raó, diguem, cada illa, diguem, té les seves característiques. La nostra té unes característiques en concret que potser no es pot comparar amb altres models que s'hagin, els quals s'hagi realitzat aquest tipus de restriccions a nivell d'Europa, per exemple.
És veritat que potser el client de l'hotel és menys de portar el seu cotxe, però llogarà cotxe i també hi haurà restriccions en la flota de vehicles de lloguer.
Sí, són més de llogar cotxe o moto i d'anar en taxi, per exemple. O sigui, hi haurà que oferir alternatives, perquè el client el que està clar és que s'enamora. El que anava a veure, que aquest tipus d'illa, a veure, és petita, però necessites un vehicle per morir-te. No pot anar a peu d'una banda a l'altra. I de clar, hi ha que oferir una alternativa. Volem llevar-ne una, n'hem de posar una altra, però el client s'ha de moure, perquè nosaltres vivim del turisme, el turisme s'ha de moure, té una necessitat, és igual que si hem de menjar cada dia, hem de fer de menjar cada dia, doncs hem de desplaçar. Vull dir, són coses que són bàsiques, i hem de buscar la solució. Vull dir, però que el primer que has dit, si hi ha demandes en relació a aquest tipus de restricció, no, per ara no. Molt poques,
ni tan sols
no.
Vos pregunten de tindré vehicle per llogar per això del límit que també afecta els rentacars.
No, el client ja ell mateix ja és que la reserva de l'any passat ja fa la seva pròpia reserva ara lloguer, diguem ja.
Sí,
això ho fa molta lloguer, gent.
Tu penses que les places turístiques reals de Formentera, dels més turístics purament posidurs, des de fa 15 anys no han crescut. O sigui, estan parlant de 10.000 places, ara seran 11.000 i alguna cosa perquè les darreres regularitzacions que es varen fer. O sigui, nosaltres estem parlant d'un illa fa 25 anys que pot haver hagut algunes modificacions. O sigui, les places eren, però després de les darreres lleis que han permès en la pujada de qualitat, pues normalitzar aquestes places, estirem sobre unes places reals turístiques, 11.000 i alguna cosa, 11.500, això, no? Això no s'ha modificat mai. El que ha anat creixent ha estat les ofertes alternatives. I aquestes ofertes alternatives són les que més demanda de transport necessiten, perquè les cases unifamiliars han disseminat, no t'aniràs a ser-hi si tens un vehicle.
El client de l'hotel no surt molt, tampoc, no?
El client de l'hotel lloga, com deien Joan,
puntualment.
O millor, si està una setmana, lloga un vehicle dos dies.
Sí. Haurem de promocionar de tot incluït i posar-li la pulsareta
perquè no surtin. Dic, mira, bueno, vengueu però no vos mogueu, que això de morir-vos mos toca els nervis a tots.
Les puntaprimes
són
així, pràcticament no surten.
Clar, és que, de fet, s'ha dit que mos estaven dient això del turisme.
Sí.
Si mos afectava o no mos afectava aquesta recuperació de les destinacions que fins ara... el turisme prestado, bueno, totes aquestes coses. Dic, escolti, Formentera, és que bé Formentera no se'n va un tot inclòs d'Egipte, ni de Turquia, ni de Túnez, ni se'n va fer un creuer, potser sí, se'n dirà com a segona alternativa, però la gent que ve a Formentera li agrada venir aquí, funyar silla i morir-se. I si fa vent de tramuntana, se'n vol anar ponent. I si fa vent de ponent, se'n vol anar a una altra banda. O sigui, la gent corre, mou. I això d'aquí és un dels atractius més grans que tenim en aquesta illa.
Jo crec que enguany serà una mica un any de prova. Ja veurem com funcionarà. I tampoc entenc que hi hagin massa restriccions. Perquè es va dir que els mesos forts puntuals de juliol i agost pot ser sí, però que el resto de la temporada no seria així. Ho han de conèixer.
Em senti tota la raó amb el que he dit de les vivendes en disseminat d'ús turístic, perquè aquesta gent, diguem, han d'arribar a aquesta casa i s'han de moure, s'han de desplaçar sempre des d'aquesta casa per qualsevol cosa, per anar a súper, per anar a un restaurant, perquè estàvem parlant de que no ho han dit abans, té una repercussió les estades aquestes turístiques perquè en s'oferta complementària, diguem, ja siguin restaurants, botigues, tot això té una importància econòmica
moltíssima,
molt important.
Moltíssima.
I també té molta importància, connectant un tema amb l'altre, és que regulin, perquè ara tindrem xifres reals i és hora de fer aquests estudis, com ara mateix lo de limitar l'entrada de vehicles, tot això d'aquí, tindrem xifres reals, perquè
correcte.
Si només treballem en les xifres dels establiments que estan donats d'alta, ens perdem, perquè quasi duplica l'altra xifra, i ara això, diguem, és una passa positiva.
Bé, estava escoltant de fons a Elliot Galvin, perquè serà protagonista en el laboratori de Mr. Bolden de demà dissabte a les 9 de la nit, presentat i dirigit per en Nacho Pardo, nostre col·laborador, que us porta cada setmana aquesta capella profana del jazz a Ràdio Illa, que podeu escoltar en directe els dissabtes a les 9, com dèiem, i en diferit, la remissió és els dilluns a les 12 del migdia. No us perdeu aquest capítol del laboratori de Mr. Bolden dedicat a l'escena jazzística britànica, demà a les 21 hores. Ara us deixarem amb en Pablo de las Heras, amb el seu Espíritu de la Ràdio, i només mos queda desitjar-vos un feliç cap de setmana a tothom, a tots els amics radiollencs, especialment a en Encarna, en Vicent i en Plate. Que vagi molt bé.
Gràcies. Bon cap de setmana a tots.
Aquí hem estat en Leon Convall, el control tècnic, el guió en Miquel Costa, la producció en Bernat Masferrer, qui us ha parlat en Pepo Rubio. Salut!